veure, passen 11 minuts de les 6 de la tarda, micròfon tancat, ja comença la tertúlia, i imagineu-vos el que ve ara. Ara mateix, al meu costat, més de 50 anys de la història del Barça em contemplen. Avui tenim la sort de poder analitzar el clàssic d'ahir amb un home que ha fet tots els papers de l'AUCA, soci, jugador, tècnic de futbol base, segon entrenador, assessor de presidents i fins i tot candidat. Josep Maria Minguella presenta Minguella Leaks. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Hola, bona
tarda.
Què tal?
Benvingut. I l'acompanya un altre escriptor, periodista, amb qui ha coescrit aquest llibre, un altre mite del periodisme esportiu, que és el Paco Aguilar. Senyor Aguilar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Benvingut. Acompanya també l'Aleix Pariser.
Hola, no m'ho volia perdre, bé, aquests dos savis aquí a l'estudi... Sí.
La meva presentació de l'Aleix ha sigut més curta,
sí,
no?
Sí, vull dir,
com...
home,
no he comparat tants currículums, no, vull dir que com que fa estona que...
Bueno, però tu no has demanat que convidem a sopar a l'Aleix.
Sí. Sí. A veure, comencem per ahir. Minguella, com ho vam veure, això?
Bé, estava ben situat, però... M'has dit com ho vaig fer.
Sí. T'agrada anar al camp o no t'agrada?
Bueno, tu saps que jo des de... que estava a la banqueta del Barça, perdoneu la immodèstia, l'any del 05, amb el, com a ajudant del Rinus Michels,
sí.
Després em vaig pagar, bo, no sé, potser vaig veure més de 100 partits, Barça-Madrid, tots els d'aquí i els d'allà i tal. Fa uns pocs anys he deixat d'anar a Madrid, segueixo veient els d'aquí i ara el veig per televisió, però... Allà els he vist de tots colors, de tots xiulets, de tots...
No t'agrada anar a Madrid?
Però... Madrid, sí, però vull dir, anar al camp del Madrid és una mica, és una mica d'això, eh? Vull dir, a mi m'han dit al camp, va dir, cabró, la culpa del Madrid és tuia per llevar el Messi al Barça, això m'ho han dit, tios vestits de blanc.
Però si et pots ofendre, tenen raó.
No, home, però et fots de gràcia, tu vas cap allà tranquil·lament, no sé què, i escolta, vestits
de blanc. Tu vas a passar-t'ho bé, no?
Clar. I després d'això et diuen, bueno, ¿te haces una foto conmigo o no? Jo dic, oye, vestido de blanco, ¿tú crees que yo quedo bien aquí? I foten una foto amb dos tios vestits de blanc. Vestits de...
I posa això a córrer i vés a saber què passa,
eh? Bueno, no, és... Lo de Madrid és una altra història, tu, vull dir...
I el partit d'ahir, què?
Bueno, el partit d'ahir jo crec que el Barça el podia guanyar. És a dir, el que feia el primer gol era molt important, perquè són dos equips tambalejant. Dos equips, dues plantilles estan tambalejant. Vull dir, uns per una circumstància...
Tots dos estan malament, vols dir?
Sí, m'ha dit perquè no té gol... perquè ahir va fer dos gols, dos nanos que d'això el Vinícius i tal, però
el 0-0... No, Mariano és de premiar, eh?
Eh? És de premiar i tal, i no té un gol definitiu, la prova és que pues, gol contra el Cadun 0-0 i tal, no sé què, i el Barça, que té més gol, però, clar, el que feia el primer gol era molt important. El Barça va tenir l'ocasió, sobretot molt clara, aquella del Griezmann, aquest fenomen de 140 milions que ens havia de canviar la història del club, i que potser la canviarà però en negatiu, i després va venir el gol d'ells i llavors ja no va haver poder de reacció, perquè un dels problemes que té el Barça, en té bastants, aquí seria molt llarg explicar, però és que té que l'equip s'ha fet gran. Ah. Hi ha molts jugadors que tenen més de 30 anys, i això un dia no passa res, però un dia i un altre, i un dimecres, i un diumenge, i tal, i no sé què, arriba un moment que hi ha moments que falta aquella segona acceleració que pot guanyar. És a dir, els dos gols del Madrid, qui els fa?
Joventut.
Javals de 20 anys. I com els fan? Després, que si el Ter Stegen...
De xiripa, una mica de xiripa.
Però amb arrencada ràpida i deixant la gent al darrere. Al final es troben un contra un.
El Mariano li treu 5 metres amb un titi.
I el Barça no té aquest jugador perquè el Griezmann és més aviat d'això. La veritat és que quan va sortir el Braithwaite va estar una jugada també per velocitat que podia fer el gol, no el va fer. I el Leo, que és ara en aquest moment, el gran Leo és una certa incògnita, com pot ser que li arribi el Marcelo que ve de darrere,
sí,
a prendre una pilota ell de cara a porteria?
Sí, com pot ser?
Que és un interrogant que jo crec que és també una mica producte d'això. No sé quin minut era de la segona part...
Que estava fos, vols dir.
Però el Leo juga molts és partits...
És just després de l'1-0. L'1-0 és el 72, i el 74 Messi pot fer l'1-1, però jo crec que fa malament el control Messi perquè orienta la pilota cap on està corrent Marcelo. Pot I llavors ser. Aquí Marcelo guanya un metre i li treu la pilota i ho celebra.
I Marcelo celebra com si hagués fet un gol, eh?
Home,
que deu ser la primera vegada que li guanya una carrera.
És que era definitiu.
Tu no creus, Josep Maria, que li passa alguna cosa al Leo... física, que hi ha alguna cosa que no ens ha explicat,
jo,
que no està bé.
A veure, el Leo fa un mes va estar 4 partits sense fer gols. Des de quan no passava això?
6 anys.
6 anys. Fa 4 gols amb aquells amics de l'Eibar, que està molt bé, el Mendilibar, tots allà amb la bandera i tot això, celebrant-ho. Anem a Nàpols, tampoc no marca. I anem a Madrid, tampoc no marca. És parlar contra el Leo. No, això és una realitat.
I què passa aquí?
Pot ser que tingui alguna molèstia.
Però, Minguella, va donar tots els gols. En aquesta ratxa de 4 jornades de Lliga sense marcar, sí, ell va assistir als companys a tots els gols. Vull dir que sí que va fer coses.
No, però jo no he dit que no fes coses. Jo el que et dic és que...
Que no fa gols.
Que no el més definitiu que té ell... Vull dir, la gran diferència Maradona-Messi, que ara no és el moment de parlar-ho perquè seria molt llarg i molt d'això i molt controvertit, és que el Leo, sorprenentment, siguent un número 10 que és el que organitza el joc històricament argentí amb el Bochini, el Beto Alonso i el Maradona, és un gran golejador, el Leo. Cosa que el Maradona, per exemple, no era, i feia algun gol i tal, però no era. I llavors, una de les grans característiques del Leo diferencials és el número de gols que ha fet a la seva carrera. Més allà dels passes, del no sé què. Ha fet de tot, tirar faltes i tal. Però ha sigut un golejador, bueno, no sé quantes botes d'or porta, no sé què...
Sis botes, sí.
Imagina't. Bueno, he anat a totes allà a l'entrega.
Bueno, és que el que li falta al Leo, que això ho explica en aquest llibre, que realment us el recomanem, perquè passareu una estona divertida coneixent interioritats de l'esport en altres moments no tan divertit, perquè hi ha alguna cosa que posa una miqueta de mal humor, sí, doncs no, de fitxatges que s'haurien d'haver pogut fer, coses que... Coses que s'han fet malament...
Jo no l'enganyo mai, s'ho passarà bé.
Sí?
Ja veurà, quan vinguem aquí a veure qui ha encertat que guanyat la Lliga, em dirà que s'ho ha passat bé.
Mira,
I si no, li torno el caler, em comprometo.
És que hem d'explicar que ara, abans de començar l'entrevista, els hi hem fet firmar i posar en el Paco Aguilar i en el Josep Maria Minguella en un tovalló, a l'estil Messi, a l'estil de Messi, la predicció per al campionat de Lliga. Sí. I ens han fet, doncs, ens han escrit dos prediccions, que no sabem quines són.
Qui guanyarà la Lliga?
Sí, qui guanyarà la Lliga. Ho deixem a dins d'aquest sobre i ens comprometem al programa quan acabi la competició.
Però estem segur,
Us tornem a convidar.
Però la pregunta és, qui pensen que guanyarà o qui...
No, hem dit qui creuen que guanyarà
la
Lliga. Sí.
Bueno, abans hem parlat, tu dius un i jo dic l'altre, això encertem.
A veure, potser el que li falta a Messi, que això és una de les coses que explica el llibre, sí, són els macarrons de la teva dona.
Sí, podria ser.
I tant.
Alguna vegada ho ha dit ell, i la veritat que em fa molta gràcia, perquè la meva dona encara els fa molt bons, els macarrons. Això fa 15 o 16 anys, que, quan diu ell, però encara ara, no sé si m'està escoltant, perquè molt futbolera no és, vull dir, però...
Quina creu, no? Escolta'm, compartir dia a dia amb un superfutbolero com ets tu, i
però sí, home, la veritat és que et fa molta il·lusió recordar-ho quan es movia per allà al jardí de casa i tot això, i ell es posava a la punta de la taula que hi havia allí al jardí, que hi havia, perquè aquella casa segueix igual, però nosaltres ens hem anat a viure en un pis i allí ha anat el meu fill amb la seva prole i s'ho ha carregat tot.
Què diu, ara?
S'ha carregat tot el jardí, vull dir, cuidado, no, la casa no.
Ha tret la taula.
No, ha tret la taula i tot una d'això que hi havia allí, les arbres...
S'ha de renovar, la vida s'ha de renovar.
Digues que aquí estava aquella taula, que no era una taula de qualsevol jugador.
Per això, però bueno...
Estava el Riquelme, estava aquí.
Sí, estava el Riquelme i tal. I, per cert, que ell es mirava el Riquelme... Bé, clar, el Riquelme era el 10.
El Riquelme venia a menjar macarrons?
Sí.
Sí. També venia a menjar macarrons.
Els macarrons se'l menjava ell. Allò era un asado.
L'asado qui el feia? Qui éreu?
Bueno, alguns argentins i...
Apa, digues noms, se surten al llibre.
Bueno, ara ho recordo, qui venia.
El Riquelme estava, el Thiago Mota,
sí, home. Hi havia els presidents d'un club brasileny, també em sembla, no?
El que no explica el Josep Maria és que l'Òrquia ha sigut com la introductora de futbolistes que han passat pel Barça. La casa del Josep Maria va ser com una pensió. Ja, sense anar més lluny, últimament a l'Ansu Fati.
Sí, tota la família de l'Ansu Fati han estat més d'un mes i mig allà instal·lats.
Ai, carai.
Sí, oi, s'hi trobava la mar de bé,
I llavors, mentre els grans, diguem-ne, feien l'assado, el Messi es menjava els macarrons.
Ell estava en una punta de la taula, al fons,
escoltant.
Es menjava el d'això, i jo és que li veig la cara, xupadet i tal, mirant-se al Riquelme, que en aquell moment era el 10 de Boca,
i llavors, sí, Argentina era ídol i tal,
i se'l mirava volent dir... veig el Déu futbolístic.
També potser se'l mirava així perquè és una mica de Rivera, el Leo, abans que de Boca, i el mirava a l'enemic.
Pot ser.
D'aquesta mística sobre el fitxatge de Messi, hi teniu pràcticament un episodi, un capítol dedicat, i clar, jo no sabia que havia sigut tan complicat el fitxatge de Messi, més enllà del tovalló i tot això, i a més tots se'n van poder anar a Norris, expliquen en el llibre, quan Joan Gaspar,
president
Gaspar...
Tampoc cal recordar segons
qui... Sí, sí, per això dic que de vegades el llibre sempre se'n passarà bé malament.
Sí.
Gaspar diu, a lo mejor, cuando Messi sea este jugador del que me hablas y dices que es tan bueno, triunfe dentro de 20 años, nosotros ya no estaremos.
Santa Llúcia le conserve la vista.
Exacte.
Sí, bueno, a veure, es té de dir que, malgrat això, el president que firma la contractació del Messi és el Gaspar.
Sí, sí.
Al final...
És a dir, el que posa la fitxa i tot això i tal.
Sí, sí.
En aquells moments, jo crec que el Leo devia ser el primer estranger que venia al Barça amb edat infantil, un juvenil. Mm. En aquella època no hi havia aquesta moguda que ara, que veus el Barça bé i dius, bueno, escolta, el de Sant Padó on tens? No, no n'hi ha cap. I el de Manresa tampoc. No, sí. Hi ha albanesos, hi ha bueno, uns noms, unes coses estranyíssimes.
Estranyíssims, sí.
Vale. Molt bé. Aquella època no. Aquella època, clar, llavors, quan es va dir lo que costava tenir-lo aquí
sí.
a l'any,
sí.
que venia a ser, si no recordo malament, uns 500 o 600.000 pessetes, que venia a ser 3.000 euros al mes.
Això costava a Messi.
Messi, perquè era mantenir la família,
sí, esclar.
El pare li vam trobar fenya, i un pis allà al carrer Carlos III, avinguda Carlos III, tot això, bueno, tal. I llavors, clar, van anar allà i van dir, però si això no ho paguem, això no ens ho costa cap infantil ni cap juvenil.
Obrim parèntesis, quan diu ens costava, vol dir que era el senyor Minguella i el senyor Joan Lacueva, que en Pau descansi, que de la seva butxaca ficaven el calarot
sí, home,
perquè
clar.
Estiguessin aquí. Tanco parèntesis perquè no sé...
No, això no ho pagava el Barça, això ho pagaves tu.
No, perquè d'entrada el Barça aquest tipus de jugadors no ho portaven. Vull dir, no, eren nanos d'aquí i tot això. Ara sí que s'ha disparat, que hi ha jugadors a tot arreu. Cuidado, també tinc de dir que a mi em va impressionar molt de petit per aquesta manera d'agafar la pilota, el vídeo que vaig veure, que em sembla que el TTV3 una vegada encara el posa, i no es perdia amb perdent el temps, sinó que anava directament a la porteria.
I tu li dius al Charlie, munta un partit, no? Perquè...
No, jo al veure que allò s'atreçava, el pare ja estava per l'arrastre d'esperar, era el pare i tota la família que estaven aquí, els germans, la dona...
Tots allà al pis.
No, després va venir el pis. Llavors, en aquell moment estaven a l'Hotel Catalunya de la plaça Espanya.
Okay.
Sí, ben instal·lats allà.
I mitja família va tornar a Argentina.
Amb el Balmanya, fill del Balmanya, de director de l'hotel. Que els tractava i deia, escolta, que no els hi falti de res i tot això i tal. Però bueno, però estaven ja, havien passat 15 dies, 3 setmanes,
un mes... I no els volia el Barça.
I no, bueno, hi havia uns d'aquells tècnics, que això dels tècnics és una cosa terrible, no ara, sempre. Aquells tècnics, un deia, oye, pero este lo... parece un jugador de futbolín.
Li van dir trampeja massa.
No, un que deia que posava el futbolín, l'altre...
Un jugador de futbolín. Li van dir jugador de futbolín, el Messi.
No, però van dir-ho a mi, no, amb el nano, no, perquè el nano tornava i se'n anava.
Que tenia 12 anys, el nano, tenia, no?
13 anys.
12-13,
va xocar contra no sé qui i lo va destruir, m'entens?
Home, és que era molt primet, fins era que no va primet. Fer el tractament de les hormones sí, i tot, clar.
Sí. I llavors, clar, jo va arribar un moment que estava agafat i, bueno, doncs, tirem la tovallola i xau, o... I llavors el Charlie, que no estava al primer equip, ai, que estava al primer equip, no estava mal, això, diguem el truc, escolta, Charlie, tinc un problema, què passa, tal? I li explico, i jo, bueno, no preocupi, d'aquella manera, farem un partit la setmana que ve. I bueno, va muntar un partit amb un equip superior, si ell era infantil, doncs contra un cadet o no sé què i tal. Sí. I bueno, vam anar a veure a les 4 de la tarda, 5 de la tarda, i...
Perdona, camp de sorra o de gespa?
De gespa, allí al damunt del que era el miniestadi.
Els camps annexes,
sí. Camp,
sí,
aquell de gespa artificial. Jugava, llavors el cadet, sí, els sí, jugaven sí, allí. Sí, sí. I bueno, i vam estar allà, tant, això, els vam posar un costat, tot això, i al cap d'un rato, diu, escolta, aquest nano, tu, quant costa aquest nano? Mira, costa això, hòstia, doncs, aquest nano jo crec que si econòmic era tot això, es té de quedar. I això és el que llavors vam reflexar amb aquest paper i tot, bueno, amb aquesta servilleta, que ell diu que està escrita amb la seva... És ell que escriu això, aquesta servilleta, l'escriu el Charlie. Està amb lletra d'ell, la firma ell, i coneixent-lo amb ell, diu, sempre que les condicions econòmiques siguin...
Això ho posa el Charlie, eh?
Charlie
del Tovalló. No, sempre que dic quan tot continuï així, sí. Però si canvia, no, eh? A nosaltres sempre ens agrada molt un tall de veu que escoltem teu. Això era la teva declaració al judici pels temes fiscals de Leo Messi. Escoltem-ho.
Por lo que yo sé, tenían muy poca formación, vamos a decir, de aparte como personas, en cuanto a conocimientos de otras cosas, tenían muy poca formación los años que yo conviví con ellos.
Poca formación.
Bueno, home, a veure, jo em referia a formació
legal,
de temes fiscals, de temes legals, de tot aquest tipus de coses, perquè, esclar, jo vaig ser l'únic que em van cridar com a defensor, com a testimoni de la defensa. Tots els més eren testics de càrrec, com la pel·lícula aquella del Tyrone Power, em sembla que era, i la Marlene Dietrich. Bueno, és igual. Jo, l'únic que van d'això, van cridar a mi, van anar allà. Esclar, llavors, el defensor volia, el defensor del Leo i del pare, volia, era, d'alguna manera, demostrar que aquells contractes que estaven allí els havien firmat gent que no tenien massa coneixement de lo que estaven firmant.
Ja, esclar. És un paper que et posen allà al davant i no saps res i firmes.
Documents que signes a vegades que no saps ni què hi diu perquè no tens ni asma de llegir-ho allà.
No, però a més, sí, a part d'això, és a dir, els jugadors, l'experiència és que si tenen confiança, tu els dius, mira, ha fet un contracte sigui un club, sigui de sponsoring i tal, i fa, mira, guanyaràs això. I et foten un totxo de contractes de papers que no vegis, tu. I llavors tu el que li tens de fer amb els jugadors, i mira, veus aquí, diu, això el que guanyaràs, aquí el que guanyaràs.
I
el tio t'agafa el paquet de papers, comença a firmar.
I ja està.
Ai, però, de la forma que tu parles, després de tot això que expliques, Joan Maria, no va estar enllestit el tema Messi, eh? Encara va haver-hi bastanta guerra i bastanta lluita perquè el Leo firmés, i és més, un directiu important d'aquella època, que Joan Maria no ha volgut que diem el nom, perquè no està entre nosaltres i de més, va arribar a trencar el contracte que estava assignat dient que no calia firmar aquest jugador. Si ho hagués passat a la història com a l'home que...
Que va rebutjar Messi, no?
O sigui,
no?
Que el senyor Gaspar, que ens està escoltant, no. Finalment va estar bé perquè li va tornar a agafar els trossets del contracte.
I va agafar un celo, va fer dos trossos
i el tenim recomposat.
Si voleu veure, com acaba el tema Messi, llegiu el llibre de Minguella Lix. En el llibre repasseu fitxatges que podien haver sigut pel Barça i fitxatges que han sigut i han sigut una mica desafortunats. Per exemple, Mbappé podia haver fitxat pel Barça?
Sí. Això ho he viscut jo personalment, encara que jo ja a l'època de Mbappé estava retirat de la negociació i tal. Ara s'hi dedica el meu fill i un dia em ve i em diu papa, tinc el Mbappé. I jo dic, va, el tens a on? Un cromo, què?
Cromo de Panini, no?
Home, no pensis que ser fill de Joan Maria vingui a dedicar-te a aquest negoci, deu ser
complicat. No, que jo marco d'això.
Pobre
junior. Home, en plan bé, li vaig dir.
El fill i la dona ja ha quedat clar que són patidors.
Com una brometa.
I llavors diu...
El vas apretar una mica.
Diu, no, escolta, tal, no sé què. Diu, mira, tens d'aconseguir, em diu ell, que un directiu del Barça truqui en aquest número de telèfon que és el pare del jugador. I bueno, jo dic, hòstia, a veure si és veritat això. Sí, perquè el jugador ja marxa del Mònaco, el president propietari, un rus, està cremat perquè amb tot això li han fotut una demanda a la dona de separació.
Vaja.
I té de pagar 4.000 i pico milions d'euros.
Va deixar de ser multimilionari després de divorciar-se.
Bueno, i el tio no vol saber res més del Mònaco i tal, i està liquidant el jugador. I el Mbappé se'n va. Bueno, jo parlo amb dos o tres directius del Barça, lògicament no em fan cas, com quasi sempre, ningú truca. Escolta, que es tracta d'això, Mbappé i tal...
Però això és ara, 2015-2016, deu ser,
Sí, no és prehistòric. No, és de...
no, això és la junta això... que de Bartomeu. No,
venia de destacar la Champions League amb un partit
fa tres Manchester temporades City, que està al PSG, sí. Per tant, deu ser fa tres o quatre.
Just abans.
Que jo t'explico com va anar. Llavors, al veure que ningú trucava del Barça, sí, tal, no sé què, el Junior, papa, que no truca ningú i tal, dic, porta el telèfon. i em dona el telèfon i me'n vaig a un telèfon fix, que no quedi d'això i tal, telèfon fix que tenia jo encara a casa, davant d'aquells que no els feien servir.
Sí, perquè, sí, va, sí. Amb rodetes i
amb rodetes. Amb rodetes,
que són els bons.
Sí. I truco amb aquell número, aló, Messier, Messier, Mapé, oh, oui, oui, i tal. Bueno, i llavors jo li
dic... Tu parles, parles francès?
Bueno, suficient com per dir jo que...
Per entendre. Per entendre. Ja, ja us vau entendre. Ja us vau entendre.
Bueno, el que li vaig dir era que jo trucava des de Barcelona, no li vaig dir del Barcelona.
Ai, aquí estava el truc.
Ja, el telèfon de Barcelona, oïta, tal, no sé què, bueno, qual és la vostra situació? I llavors el tio, la persona, m'explica i diu, miri, nosaltres no volíem escoltar res del Barcelona perquè hi havia el Messi, i el Suárez i el Neymar.
El trident.
Però clar, i que no volíem anar amb un equip amb què tindria moltes dificultats per jugar. Ara ha marxat el Neymar i nosaltres, o el meu fill, estaria encantat de jugar al costat del Messi i del Suárez. Em diu el tio, el diu el pare.
I per què no ve?
Llavors jo, amb això, torno a trucar als del Barça i al final aconsegueixo que un directiu hi vagi, hi truqui, però una vegada més plantegen les possibilitats al damunt de la taula amb els tècnics, que normalment no hi entenen, perdoneu que us ho digui, de fitxatges, no dic que no entenguin de fer equips i tal, de fitxatges, i tinc mil proves, i davant d'això, els tècnics, en conjunt, decideixen que pel seu sistema el Dembélé va millor que el Mbappé.
Déu-n'hi-do.
Mare...
Doncs quin dia.
I em truca concretament el Raúl Sanllehy, que era el director de futbol, sí, i em diu, jo, Maria, ho sento, però els tècnics han decidit que vingui el Dembélé. Però
això és agost del 2017, que és quan marxa Neymar i es fitxa Dembélé. Agost del 2017.
Estic dient tots els detalls. I Cristiano Ronaldo podria haver vingut?
Cristiano Ronaldo és una cosa...
És un dels grans secrets que desvelem al llibre, eh? Sí, això no se sabia, sí.
Bueno, Cristiano Ronaldo, és a dir, quan jo ja m'estava, no diré retirant, però bueno, ja estava pensant en retirar-me, però encara anava veient jugadors joves i tot això, vaig amb els Subirats, que era el secretari tècnic del València, que havia portat, per exemple, el Villa al València, que després el vam haver de pagar nosaltres, perquè els bons secretaris tècnics fitxen els jugadors antes de...
Ja, abans que explotin.
Quan exploten...
I que estava la teva precandidatura, si haguessis guanyat...
Sí, estava, jo vaig portar... Sí, perquè havia fet un gran València i tal, bueno. I diu, escolta, diu a Coimbra, sembla que era Coimbra, diu, hi ha un partit sub-17 o sub-18, Anglaterra-Portugal. Diu, per què no anem allà i tal, no sé què. Ah, doncs anem a Portugal
allà.
I tal. No,
sí,
fado,
cap allà.
Una mica de fado i tal.
Una ciutat molt bonica i molt universitària, Coimbra. Sí, molt Erasmus de Coimbra. Sí,
i a meitat de setmana, de mes.
Sí, escolta, cap allà.
Vau menjar bacallà.
Bueno, però no vam callar gent, no podem tip de xerrar allà, perquè, escolta, hi havia... Bueno, llavors trobem el Méndez, Jorge Méndez, que llavors no el coneixia quasi ningú, estava començant. Però, hombre, tal, el tio, clar, quan va veure nosaltres, el tio se li va obrir el món i tal, i va dir, bueno, oye, después vamos a cenar i tal. Bueno,
se li va obrir el món, diu. Que va començar a aparèixer dòlars dins dels ulls, vam començar a
aparèixer. En aquells temps, el Méndez era, fins aquell moment, era el public relation d'una important discoteca de Porto, va començar el negoci.
Imagina't.
L'Espíritu Sant, el porter, va ser el seu primer traspàs,
sí,
no?
Sí, el que estava...
I es donava a conèixer, i vaig veure el Joan Maria i diu, mira, se m'obre el mercat.
Sí. No, clar, i a més...
El Nuno, dius, sí, l'entrenador del Wolverhampton. Sí, sí. Aquest va ser el primer negoci que va fer com a jugador.
Sí, sí.
Com a jugador, sí.
Nuno era porter, clar. Sí,
bueno, no ens desviem, no, aquest era Ronaldo.
Ell era d'això del... Ell, aquell moment dominava el mercat portuguès, el Vega, José Vega. Bueno, i llavors diu, oye, tal, no sé què... Us pongo un cotxe i luego vamos a menjar, no sé què. I, bueno, efectivament, el partit era a les 5 de la tarda i tal, i ens va enviar a un restaurant, un cotxe negre, tal, allò. Aquests els portuguesos saben moure's, m'entens? Bueno, ens vam sentar allà, al cap d'una hora o així, arriba ell, amb quatre que havien jugat el partit, que eren el Quaresma,
sí,
el Cristiano Ronaldo... ja no me'n recordo.
Rockenbach? No.
Postiga, quatre d'aquells nanos que tenien d'això, que tots després van arribar. I llavors ell no els tenia firmats, aquests jugadors. I llavors era un moment que era fàcil, bueno, fàcil, era relativament d'això i tal, però hi va haver un partit amistós aquell estiu a Portugal en què va jugar el Manchester United amb el Ferguson, I el Ferguson, quan va veure el jugador, el Cristiano Ronaldo, va dir, este para Manchester.
Això és després, sí. Quan passa això del Manchester United, ja, teòricament, el té aparaulat el Santos Rossell com a vicepresident esportiu perquè el Cristiano Ronaldo acaba de contractar amb l'Esporting de Lisboa. Però quan parla Joan Maria, en aquests moments, acaba d'arribar el Joan Laporta com president, i el que li ofereix al Joan Maria la possibilitat de fitxar el Cristiano Ronaldo és amb el Joan Laporta, o sigui, com president. Escolta,
i Laporta diu que no.
Amb un sopar també, no hi havia macarrons, però també era un sopar a casa del Joan Maria.
Sí, i no el coneixien, diuen que no perquè
no el coneixien. No els coneixien, és a dir, anar a fitxar jugadors...
Però si fitxen a Quaresma el Barça després, no?
Però això és després.
Però
estava a primera divisió a l'Oporto.
Ja era més gran.
Ja no era un nano.
I el van fitxar més car, que si l'haguessin fitxat aleshores...
Exactament. No, llavors era juvenil.
El Joan Laporta va dir que no.
És un mercat molt complicat i que hi ha molta gent, no el Barça, tot arreu, que opina i que...
No hi entén.
No, i entén poc, i en alguns casos no juga els seus calés.
Ja. Yeah.
Que és la...
Una de les teories del llibre que expliqueu àmpliament és que els jugadors, a més en el cas del Barça ho veiem bastant sovint, s'han convertit en els amos.
Sí.
Dels clubs.
No, a tot arreu no, eh? Vull dir, els jugadors, mira...
I al Barça què passa, al vestuari del Barça?
Aquí hi ha una cosa, jo em moc, m'he mogut sempre una mica amb idees de gent que quan jo era jove em van dir quatre coses i jo me les vaig creure. Per exemple, el Vic Buckingham, que és un dels... Buckingham i Mitchells, per mi, són els dos entrenadors que jo em vaig aprendre molt d'ells, de manera de portar les coses i tal. Buckingham deia, equipo campeón, final de temporada, uno o dos jugadores nuevos, mejores que los que tienen. ¿Qué pasa? En cinco años, medio equipo...
Nuevo
y mejor. Con lo cual, cuando el bueno, el mejor, llega al vestuario, hay unos cuantos que las orejas se les ponen tiesas. ¿Entiendes? Y si alguno de estos de las orejas no juega, te pide para irse. Que ya te va bien porque juega uno que es mejor.
Y traus calés.
¿Entiendes? Llavors, això, que és fàcil de dir, difícil de fer, i es té de tenir molts nassos per fer-ho, bueno, a Can Barça... durant molts anys no passat. I llavors, és clar, amb els èxits que han tingut aquests jugadors, que és veritat que tothom ha gaudit, lligues, Champions, copes i tal, això s'ha anat fent gran, i ara, doncs, bueno, qualsevol directiu que agafis, que va per allà el pobre tal, assustat i tot això, et diu, bueno, escolta, tu, és que els jugadors fan el que volen.
Això ho diuen els directius.
T'ho diuen els directius, jo no ho sé, perquè no estic al vestidor. Però, bueno, però t'ho diuen, m'entens? Ja, és curiós que ho ha dit ell fa un rato. No, bueno, és que van parlar, el Suárez va parlar amb l'entrenador i li van dir que el del 3-5-2...
Divendres va explicar a l'entrevista a RAC1 Luis Suárez que el 3-5-2 els jugadors van veure que no acabava de funcionar, van parlar amb el tècnic i van decidir entre tots que no s'hi veien.
Amb el llibre també explica Joan Maria bé una mica que l'hereu d'aquesta... ideologia, entre cometes, ignorada per molta gent del Barça, que és que no hagués existit el Vic Buckingham, és el propi Johan Cruyff, perquè la gent també ignora que el primer que recomana al Barça que fitxi el Johan Cruyff quan encara no es podia fitxar estrangers és el Vic Buckingham. I l'entrenador va fer debutar el Johan. Explica també, curiosament, el Joan Maria, per què va arribar a Rinus Michels, no ho explicarem tot, eh?
No, comidin
el llibre. Però del Johan, a més, una altra cosa important que deies tu, que quan arribava un jugador de 30 anys, el renovava d'any en any.
Clar, any en any. No l'agafava, per exemple, a mi o amb la gent i tal, oye, quiero que se quede fulanito i tal. Hombre, sí, estamos contentos. Sí, pero un año, cada año. Y va a ganar más dinero, pero jugando. I clar, aquí no s'adormia ningú.
Aquest matí, al món RAC1, Miquel Rico, dit això que ens ha fet pensar una miqueta.
L'auditora s'ho ha pres amb el màxim interès i professionalitat fins al punt de demanar molt més temps del que en principi volien concedir-li perquè creuen que per arribar a una bona conclusió aquesta investigació requereix temps. Són molts paperets que s'han de mirar i hem de dir clar que no solament s'està mirant aquest contracte amb Vitres Ventures, que dic jo. No, s'estan mirant tots aquests contractes menors a 200.000 euros que no han de passar el filtre de la junta directiva.
Porque si se coló uno, ¿quan s'han colado más?
Perquè si ha colat aquest, potser s'han colat més. I això, resumit, què vol dir? Pues vol dir que hi ha una cosa que no ha fet, que no ha fet l'entorno. Hi ha una cosa molt important que s'està fent des de dins. Des de dins i a la vista de l'actuació encomanada per els mateixos, pot haver, hi ha la sospita de que hi pot haver algun tipus de corrupció. Perquè si no, no es fa aquesta auditoria forensing, que busquen detalls rellevants perquè tot sigui immaculat.
Hi ha corrupció a la directiva del Barça?
Bueno, jo espero que no, perquè llavors sí que ja em deixaries bocabadat, perquè bueno, jo el Barça no ho he pensat mai des que era criu i anava per allà a les Corts que pot arribar així. Però sí que et tinc de dir que més enllà d'això de les xarxes i tot això, em sorprèn que no tots els contractes siguin controlats per la Junta. És a dir, la Junta, un és directiu del Barça perquè vol, no és propietari. Jo puc dir, home, jo tinc d'anar cada dia a tal empresa perquè és la meva empresa i, per tant, vello per lo meu. Si jo em faig directiu és perquè m'agrada, perquè vull i tal, i tinc de mirar que allò funcioni millor que la meva empresa. Aquesta seria la meva teoria, si és el cas. Llavors, pensar que algú... Vull dir, que tenen tanta feina com per no poder controlar tots els contractes que fa el Barça, o fa masses contractes d'aquests de pagament, vull dir que moltes coses no les haurien de fer, o no accepto que no es pugui controlar. Home, és que són 40.000 euros. Escolti, vostè controli que 40.000 euros són molts calés, o 30.000... No, per menys de 200.000. Escolti, aquesta és una pràctica que jo, que no he sigut mai polític, malgrat que hi va gent que a vegades em va posar la d'això, va dir, no, escolti, deixi'm viure tranquil. Aquesta és una pràctica que en molts puestos ha creat problemes delictius judicials. De fraccionar pagaments o fer contractes amb empreses subministradores a base de menys cost de tal. Escolti, això és fraudulent. Jo no puc ni pensar que això sigui el Barça. Però sí que vull aprofitar per dir, i esperem l'auditoria a veure què és el que surt, que espero que sigui neta, podríem dir, espero que sigui neta, però hi ha una cosa que jo vinc denunciant fa temps, que no em fa cas ningú allà a Can Barça, com és normal, ni amb el Mbappé, ni amb tot això, és perquè el Barça, segons la Vanguardia, ha fitxat, em sembla que posava 19 o 20 brasilenys, i en té un a la plantilla. I perquè el Barça, el dia 31 de gener, anuncia el fitxatge d'un jugador que es diu, com es diu? Fernández, no sé què.
Mateus
Fernández.
I el cedeix al Valladolid.
No, el cedeix al Valladolid. Quin interès té el Barça que aquest jugador jugui al Valladolid, que a més no jugarà?
No, té més panxa que allà.
No, que no jugarà. Però és que, a més, per a més inri, aquest jugador fa un mes i mig que es va despedir del Palmeiras. I li van dir que no digués res. I el Barça l'anuncia el dia 31 perquè ningú pugui reaccionar. Jo amb temes de les factures i tot això tinc de tenir l'esperança de que no surti res negatiu. Ara, amb això dels fitxatges que està involucrat i que venen tots de Brasil cada any un o dos, que no se'n queda cap al Barça, el Marlon, el Vitinho, el Gonçalves, el no sé qui, ara aquest tal, no sé... El Barça, per què té de treure diners per pagar el Palmeiras quan, a més, si un jugador és bo, no pot valdre 7 milions d'euros. M'explico. És dir, el Palmeiras no són quatre remengats. El Palmeiras és una gran institució. Si et ven un jugador, et costarà 25 o 30 milions si és bo. I si no és bo, no cal que el fitxis. I per deixar-lo al Valladolid, de cap manera.
Aquest i altres enigmes, perquè alguns no els resoldrem mai, ni ho sabrem mai.
No.
El Minguella Lix, aquest llibre escrit a dues mans amb el Josep Maria Minguella i el Francesc Aguilar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Felicitats.
Escolta, i el Minguella d'aquí on és?
Bueno, ja estava escoltant i jo tinc de tenir present que aquest llibre és una meravella. Després de Sant Jordi tindràs de posar-te una muñequera perquè quedaràs lesionat, perquè això vendrà. Serà com una traca valenciana ara que les falles no es poden tirar petardos, perquè allò, la traca la fotràs tu. I bueno, i totalment d'acord amb que els jugadors del Barcelona actualment estan pràcticament prepròtesis. Llavors, clar, vull dir, amb aquesta plantilla...
Heu de fer una partida al dominó, sí, sí, els dos minguers.
Amb això, l'últim minguer ja no té color. O sigui, amb això, Josep Maria, a dominar una perquè guanyes. I deixeu-me dir una cosa, sisplau, abans d'anar-me'n. Ens faria moltíssima il·lusió que tot vagi bé i que una de les primeres firmes que fem al llibre sigui el Toni.
Estic segur que sí. Home, estic tant. Segur que sí.
Una forta
gràcies
abraçada.
Per acompanyar-nos. Una abraçada també.
Molt bé. Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.